Bon dia.
En xarxa o sense.
Amb els nostres habituals, Genís Roca, molt bon dia.
Molt bon dia.
Albert Cuesta, com estàs?
Bon dia, tingueu.
Pol Gisé.
Dia.
Mariola Dinarès.
Hola, bon dia.
I atenció, perquè ara fa mig any vam tenir la sort de rebre al matí de Catalunya Ràdio un assessor del govern xinès, tal com sona, l'Adrià Díaz. I amb l'Adrià, aleshores, vam fer una promesa.
Fem un pacte, Adrià. Cada vegada que vinguis a menjar-te la sopa de la mare, et vindràs aquí i ens posaràs al dia. Vine periòdicament, quan vinguis cap aquí, cada quan vens? Cada sis mesos?
Sí, cada sis mesos.
Doncs nosaltres cada sis mesos et tindrem aquí perquè ens posis al dia com estan les coses.
Serà un plaer.
I l'Adrià Díaz, una cosa que ens ha demostrat és que compleix les seves promeses i avui el tenim aquí, amb xarxa o sense. Adrià, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La sopa de la mare, bé?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
La felicitem des d'aquí perquè té un fill que compleix amb els seus compromisos i per tant, la sopa de la mare, que és el reclam que té l'Adrià, no només, però aquest que tira, fa que l'Adrià de tant en tant vingui cap aquí. L'Adrià viu a la Xina, assessora empreses, està en contacte amb el govern xinès. Exactament què estàs fent ara, Adrià, allà?
Ara estem en uns programes del govern xinès. Un d'ells és el One Belt, One Road, que és connectar la Xina amb tot el que és Centre-Àsia i el sud-est asiàtic. Llavors, bueno, a mi em toca acompanyar el govern en aquestes reunions internacionals.
L'Adrià té una llarga experiència a la Xina i aquests dies que a l'Xarxa o Sense ens heu sentit a parlar de la tecnologia xinesa, de la força que té algunes de les empreses tecnològiques més importants, de la seva contribució a l'economia, ens permetrà avui, en el personatge de la setmana, aprofundir en tot això. I això és el que farem ara. El ritme de creixement econòmic de la Xina. A veure, s'alenteix una mica. Què està passant? Què està passant, Adrià?
Bueno, que el mercat a poc a poc va madurant i els mercats madurs no poden tenir el creixement que tenen els mercats subdesenvolupats, no? Llavors, quan la Xina creixia com, bueno, a ritmes del 10%, era quan era un país pobre on qualsevol cosa que posaves creixia ja, no? A poc a poc el mercat es va tornant madur i es van acabant les oportunitats i es va semblant més a el que coneixem a Occident.
I per tant, aquella crescuda que creixia el 10%, el 9% i pico, això s'ha acabat, però vaja, està creixent el 6%, vull dir que tampoc no...
Uns números...
I ja ens agradaria aquí poder estar dient que les economies estan creixent el 6%, no?
Exacte, quan fa que Europa no ha crescut en aquestes xifres.
I la guerra comercial entre Estats Units i la Xina, perquè amb Trump és evident que no hi ha grans relacions, no es trobaran amb el vicepresident xinès a Davos, perquè el president nord-americà té el shutdown a l'administració nord-americana i no hi va a Davos, però les relacions amb la Xina i precisament aquesta guerra comercial està afectant, no?
Està afectant molt i possiblement la Xina està virant les seves estratègies amb altres mercats per culpa d'aquesta guerra comercial i, per exemple, s'estan aprofundint les relacions amb l'històric enemic, no?, que és el Japó, per exemple.
Sí? Ho esteu notant, això?
Sí. Sí, el turisme, per exemple, al Japó creixerà la vora d'un 30% aquest any. I això vol dir consum de productes japonesos que tenen molt bona imatge a la Xina i, bueno, s'estan aprofitant.
Per tant, de la guerra comercial, que és una de les coses que sempre ens diuen Sala Martín, intentar fer una guerra comercial és fer una acció contra natura i la Xina el que fa és mirar altres mercats amb una societat xinesa més madura que ha evolucionat i que, per tant, és més susceptible de consumir, no?
Exacte, sí. Encara ara mateix a prop del 80% del creixement és degut al consum intern i el que intenta la Xina... Pensem que, per exemple, amb la crisi econòmica que va patir Europa i els Estats Units, ja va ser un cop molt dur pels productes xinesos i ja van haver d'obrir Àfrica, Sud-amèrica, el sud-est asiàtic... Uh-huh. I ara, diguéssim, és un problema molt fort, la guerra tarifària, però no és més fort que la crisi que hem tingut.
Amb això del consum intern que dius, hi ha un element de consum patriòtic? Perquè a mi recentment m'ha cridat l'atenció en el moment en què Estats Units ha començat a boicotejar determinades empreses xineses com Huawei, hi havia una mica de reacció interna a deixar de comprar producte americà, en el cas dels iPhones, i de fet un dels motius de la caiguda de vendes d'Apple en l'últim trimestre ha estat la caiguda de vendes a la Xina.
Sí, a veure, la Xina és un país molt nacionalista i sí que és veritat que hi ha un consum patriòtic, no com pensem des d'aquí que és el govern que els hi diu als ciutadans el que han de comprar o no, sinó que surt de dins. O sigui, no li ha de dir ningú que hi ha una guerra tarifària perquè els xinesos reaccionin comprant menys productes americans. Potser l'iPhone seria el pitjor exemple, perquè és un producte fabricat a la Xina, és a dir, s'estan perjudicant ells mateixos, com passa moltes vegades quan veiem boicots a altres jocs, no? Però sí que seria aquest cas.
Atenció, perquè avui descobrirem coses que segurament hi ha molts oients que no coneixen. El WeChat. A veure, què és el WeChat, Adrià? El WeChat és el sistema de comunicació en xarxes a la Xina. I perquè vosaltres no feu servir WhatsApp, Facebook, Gmail, tot això, no?
No fem servir tot això perquè està massa obsolet.
Això està obsolet?
Sí.
Atenció. A veure, Adrià, explica'm això.
No, a veure, seguim pensant, perquè tenim la ment de fa 20 anys, que la Xina es moren de fam i que viuen damunt dels arbres, i això no ha passat.
Això els últims 40 anys sí que hem evolucionat, eh?
Sí, ha evolucionat una miqueta i ara mateix són els líders a nivell tecnològic i estem molt, molt per darrere. O sigui, les coses que implementa WhatsApp o implementa Facebook o implementa fins i tot Amazon són coses que estan testades a la Xina des de fa 3, 4, 5 anys. I, bueno, nosaltres, jo fa 7, 8 anys que no porto diners, no porto metàl·lic.
Perquè la Xina ho pagueu tot amb mòbil.
Tot, però és que pagues el lloguer, pagues els sous, pagues absolutament tot.
Però et roben el mòbil i estàs fotut, no?
Et roben el mòbil i estàs fotut.
Sí. Joder.
Bueno, però nosaltres caminem cap aquí. L'únic que t'està dient és que ja fa temps que ho fan.
Si perds la cartera, també estàs fotut, eh? Si perds la cartera, també estàs fotut.
Exacte.
No, bueno, el que tens a la cartera, però si el mòbil ho tens tot, jo a la cartera potser tinc 20 euros, que perdo 20 euros.
Però les targetes de crèdit...
Però és molt interessant.
Però que ens expliqui què és el WeChat. Què és el WeChat?
A veure, el WeChat és una... Seria... El més semblant que tenim aquí seria el WhatsApp, però ha anat implementant...
aplicacions a dins del WeChat.
Exactament. Llavors, ara es paga, bueno, es treballa amb el WeChat, s'envien documents amb el WeChat, ha anat augmentant i assumint altres funcions que no són de la missatgeria que coneixem aquí.
De fet, WhatsApp es copia moltes coses de WeChat, no? Perquè pròximament també farà això d'intercanvi de diners. Ara ho fem amb aplicacions, no? De passar de diners d'un usuari a l'altre, i això s'acabarà fent per WhatsApp.
A veure, hi ha una cosa que quan jo dic és que a la Xina paguem tot amb el mòbil des de fa, no sé, 5 anys o 6 anys, o el que vulguis. La gent em diu, no, si aquí també es pot pagar amb el mòbil. Hi ha una cosa que és fonamental, que és que allà tothom té WeChat. O sigui, el 100% de la població electrònica, de la població que està, diguéssim, en el món de les comunicacions...
Que no és el 100% de la població.
No, home, hi ha gent gran, però vull dir, molta més gent, l'impacte que té, la immersió que té el WeChat és total.
Però, llavors, sí. digues.
No, el que vull dir és, aquí de vegades diu, no, jo tinc el BBVA, Pay, no sé què, o jo tinc el Santander, jo tinc... Sí, però quan ens anem a posar d'acord, hem de buscar una eina que tots dos tenim. Llavors, això fa que ja no intentis, perquè dius, es trigarem mitja hora en posar-nos d'acord a quina plataforma. Clar, el WeChat ho té tothom. Fins i tot el WhatsApp aquí no ho té tothom, o no el fa servir.
Hi ha gent que diu, jo no me'n refio de WhatsApp, perquè està investigat, etcètera, van a Telegram, després de Telegram salten a Signal, altres aplicacions, a Threema, o el que sigui, no?
Quan dius pagar, comentaves abans, fins i tot el lloguer, per exemple, de casa teva, el pagues per WeChat?
Sí, sí.
I pagar, no pagar el cafè o pagar una compra puntual.
No, fins i tot transferències entre empreses es fan per WeChat. O sigui, hi ha molta economia submergida i es paga per WeChat quantitats molt elevades. O sigui, no parlem del cafè.
I de la mateixa manera que aquí estem amb una certa paranoia amb aquestes grans empreses tipus Facebook, WhatsApp, quanta informació compilen
allà és que ho controlen tot.
I què en faran?
No hi ha.
Aquesta paranoia
hi ha,
no?
Allà no hi ha el dubte.
No hi ha el dubte.
Directament t'ho diuen.
Aquí estem discutint si s'espien o no fa poc.
Allà ens espien punt.
O sigui, la Xina és com el joc dels Sims, no? O sigui, et controla absolutament tot.
Clar, no, fa temps un periodista de TV3 em deia, no, però no et sentes una mica espiat? I, no, aquí m'ho diuen. Que et penses que els americans no sé si són els reis de l'espionatge, no? Però aquí t'ho diuen. Llavors, ja no veus les càmeres pel carrer.
O sigui,
ja no veus...
Sabem que l'Adrià Díaz, el govern xinès sap tot el que fa. Amb què gasta, amb què no gasta, on va, no, etcètera, no?
Té raó. Van pel davant. Ja hi són.
Ells ja...
Nosaltres hi anem.
Us estic explicant el futur.
Però tu has dit les transferències d'economia submergida. Això tu ho acabes de dir, no?
Sí, sí.
Però si t'estan monitoritzant igualment, quina
Exacte.
Economia submergida
pues
és
quan
això?
Quan vulguin, saben tot el que volen saber.
Clar, el juny del 2018, quan l'Adrià va ser aquí, ens va dir, en termes de comerç internacional tenim un capitalisme brutal. Diu, li diem comunisme de segona generació. El govern és molt estricte, vol controlar moltes coses, però l'economia es belluga sola. Un empresari català, si va a fer negocis allà, tindrà llibertat absoluta i control absolut. La llibertat tota, ara, el control absolut.
Sí, però un control que no t'afecta. És a dir, no hi ha el
control...
Que
no t'afecta mentre no facis res que ells no els hi agradi,
exactament.
No?
Exactament. Hi ha la possibilitat...
De... Però et diuen el que és el que no els hi agrada per no fer-ho?
Ja ho saps.
Ah, vale.
Ja saps.
Et donen un pamflet, no, quan arribes?
No, no et donen res. A mi no m'han dit mai res. Jo dic, jo faig conferències pel govern xinès.
Tu treballes pel govern.
No, però el primer dia que em van introduir allà, no em van dir... Bueno, a l'últim segon li van dir a la meva traductora que no fiqui la pota en res, però amb una veu baixeta que pràcticament demanant-m'ho, però la gent es pensa que a mi em donen un patró del que puc parlar, sí, del que no puc parlar.
No és Corea.
No, jo he tingut més dificultats, t'ho dic, a mitjans occidentals on quan he fet he donat una entrevista i no he dit res de molt bo o molt dolent, no m'han tret, perquè no era sensacionalista. En canvi, allà ningú no em diu el que he de dir o el que no he de dir.
Quan no has fet el titular llaminer,
exactament,
no existeixes,
exactament,
vols dir. Això és el capitalisme en estat pur.
Exactament.
Escolta'm, Xiaomi i Huawei. Aquests dos monstres que pràcticament no coneixíem fa uns anys i ara lideren el sector. Això allà es viu amb tota normalitat, diguéssim, no?
Amb tota normalitat.
Xiaomi és com l'Apple a nivell d'aquí, no?
No. Xiaomi és una empresa més. O sigui, aquí li donem importància. Aquí ens arriben... Mira, et poso un altre exemple. Fa uns dies em parlaven de Tigre i Dragón, no?, de la pel·lícula aquesta. És que és molt famosa aquí. Allà és una pel·lícula més del montón. Que hi ha mil com aquestes, no? Llavors, Xiaomi i Huawei són dues empreses més de les 20 o 30 d'aquest sector. Diguéssim, no és un buque insígnia de la Xina, ni molt menys.
No ho és?
No, no, no.
En canvi, Albert Cuesta, aquí tenim la sensació que Huawei és una empresa...
Huawei és el segon fabricant mundial de mòbils i Xiaomi el quart. I una part d'aquests mòbils, naturalment, els venen a la Xina. Però, i de fet... Xiaomi a Occident es considera l'equivalent xinès d'Apple perquè fomenta, si més no fora de la Xina, l'adhesió incondicional dels seus consumidors, dels seus clients. És a dir, que les famoses cues de gent a les portes d'una botiga Apple per comprar els primers a l'iPhone, en el cas de les botigues Xiaomi també succeeixen, si més no a Occident.
A la Xina, comprar-se un Xiaomi és de pobres.
Sí, exacte.
Aquí es fa nom en fan.
Explica'ns això. Pues, a qui ens han arribat els Xiaomi a través també dels patinets elèctrics, eh? Tot s'ha de dir que...
Exactament. No, això anava a dir que pels xinesos Xiaomi és òbviament famós pels mòbils, però és fins i tot més curiós i es parla més dels productes laterals que tenen perquè estan ampliant catàleg d'una manera brutal, per exemple, d'IoT, no?
I una bàscula.
Exacte.
Jo em rento les dents cada dia amb un raspall de dents Xiaomi.
Exacte, i jo tinc d'allò de netejar l'aire a casa, Xiaomi, és l'únic producte que tinc Xiaomi, perquè té molt bona qualitat.
Lo dels purificadors d'aire em té fascinat. Vull dir que realment a la Xina cal un purificador d'aire.
Bueno, tenim aquesta... Els occidentals venim amb aquesta preocupació. No sé si cal o no. Els estrangers que estem allà parlem d'això i comprem purificadors.
Però, Adrià, tornem al que acabes de dir, de que a la Xina comprar-se un Xiaomi és comprar-se un mòbil de pobres, perquè tenim aquesta imatge de que les coses que estan fetes a la Xina són de baixa qualitat, són barates... etcètera. Aquest també és un estereotip, ara que estem fent un programa de TV3 sobre els estereotips dels catalans, és un estereotip també del sistema de producció xinès, no?
Sí, home, clar, els iPhones es fabriquen allà, o sigui, això de que la Xina només fabrica basura, això és, bueno, els xinesos fabriquen el que compres, i és veritat que anem allà a comprar productes de molt baixa qualitat, llavors ens donen el que paguem pel que volem, no? Llavors, si vols productes d'alta qualitat, poden fer fins la qualitat que vulguis. El que passa és que la Xina és un país molt classista, on l'única manera de veure el teu estatus és, bàsicament, pel teu cotxe, el teu mòbil, i llavors s'utilitza el mòbil a una reunió. Jo em vaig comprar l'iPhone 10 perquè vaig arribar a una reunió i jo tenia, em sembla que l'iPhone 7 o 6, no me'n recordo, no, a mi m'anava molt bé. Però vaig arribar a una reunió, vaig sortir i, bueno, jo tinc un assessor, un secretari que
et diu...
Que em diu les
reunions. A veure, Adrià.
I em va dir, et vas a comprar un iPhone 10 ara mateix. I dic, per què? I dic, perquè ets l'únic de la reunió que no portava l'iPhone 10. I això és una vergonya.
Com?
Mare meva.
Adrià.
Bueno, és com la gent de per dir alguna
cosa, no? Estem aquí també, eh?
Sí.
Aquí també passa,
jo crec que aquestes coses marquen estatus, no tinc cap dubte.
Doncs allà és...
Però allà t'ho van dir, t'ho va dir el teu assessor.
Sí, sí.
No vagis amb un iPhone més...
No, perquè vens èxit i ningú no pot vendre èxit amb un iPhone 7. I passa el mateix amb el cotxe. Jo tenia el meu Honda, que estava encantat, no vull fer publicitats, però bueno, era un cotxe normal i no pots arribar a les reunions perquè miren per la finestra qui està arribant allà.
Amb un cotxe japonès.
Però això és un fenomen...
No era perquè fos... Amb un Tesla,
tristament, amb un... és un fenomen nouvingut a la Xina dels darrers anys? O fa aquest
sembla
classisme...
Sembla fenomen occidental, més aviat.
No.
Aquest classisme fa temps que dura des del punt de vista de com vesteixes o com...
Exacte, 10-15 anys. Però bueno, jo porto 13 anys allà i ho he viscut des del primer dia, però potser porta més, no sé, la gent que portés més temps. Sí que és veritat que els occidentals abans érem rics, i el que portéssim allà era venir del futur. I ara no. Ara...
El meu cotxe apedaçat allà no triomfa, ja ho veig. El meu cotxe amb esparadraps no triomfa. No.
Potser et detenen. No.
Em detindrien i tot. Escolta'm, i això que estan fent amb els telèfons mòbils també ho faran amb les televisions? És a dir, Sony, Samsung, LG... Allà els fabricants de televisions també és punter en la tecnologia?
Sí, clar. Per exemple, les televisions Xiaomi són molt bones.
Són bones les televisions Xiaomi?
Sí, sí. Els hotels de luxe, els nous hotels, tots posen televisió Xiaomi. Per això dic que aquí us arriba la informació de Xiaomi com a buque insígnia a nivell mòbil, i allà estem gaudint de tota l'electrònica de consum paral·lela a el que és els mòbils, perquè el mòbil és iPhone, i no hi ha competidor.
Suposo que per això, Albert Cuesta, la casa Apple, quan vas a les botigues Apple, ara ja et trobes algun patinet. Perquè, clar, com que Xiaomi, en les seves grans superfícies, a l'estil dels Apple Store, tenen productes de tota mena de consum, ara a Apple ja comences a trobar que venen patinets, també.
Qualsevol cosa que puguis connectar. Home, aviam, Apple, el 18% dels iPhones que ven, els ven a la Xina, vull dir que estan molt pendents d'això. L'altre dia em van explicar una cosa molt interessant. La companyia aèria corporativa d'Apple, o sigui, els empleats d'Apple, compren, crec que és United Airlines, viatgen amb United Airlines. La principal destinació dels empleats d'Apple és Xangai. Sí, cada dia Apple compra 10 bitllets de business class entre San Francisco, que és on està l'aeroport que fan servir els empleats d'Apple, i Xangai. Vull dir que tenen un tràfic importantíssim amb la Xina.
De relació. Les tres
destinacions més importants dels empleats d'Apple amb avió són ciutats xineses.
Una altra... Digues.
Parlàvem fora que des del punt de vista empresarial sempre intentes que no hi hagi un client que sigui massa important per la teva empresa, que tingui el 20 o el 30% de les teves vendes, perquè és massa perillós, no? Perquè si a aquell client li passa alguna cosa... Doncs la Xina és aquest client pel món. Per Apple, però per qualsevol empresa internacional, la Xina és el client que està acumulant tanta força en el teu grup de clients, que és perillós, per aquest sentit, i ningú no el pot deixar caure, perquè cau per una sèrie d'empreses més importants.
Una pregunta, Adrià. Hi ha una diferència entre serveis i productes. Els productes xinesos han millorat molt la seva qualitat i estan arribant aquí. Parlàvem de Xiaomi, parlàvem de Huawei, etc. Els serveis, creus que també faran aquest viatge? Per exemple, WeChat, que parlàvem abans, una plataforma, com tu explicaves, més desenvolupada i més capaç. Creus que arribarà també a aquestes contrades? Per què els serveis no acaben de...
Sí, és una pregunta que ens fem allà, perquè WeChat ens la fem des de fa 7 o 8 anys. Perquè WeChat... Perquè quan venim aquí és com fer un downgrading, ens hem de rebaixar per fer servir les eines que feu servir aquí, perquè és massa limitat,
primitiu.
No?
És primitiu.
Us heu de descarregar WhatsApp i flipeu, no?
Ha fet molta gràcia, això.
Sí, no, però és que...
No, és veritat, jo quan vaig arribar a la Xina havia de fer servir el fax i deia, ostres, jo vinc del futur perquè allà no, ja no fem servir fax, allà a Europa. I ara als europeus li dic, jo vinc del futur perquè ja no fem servir WhatsApp o aquestes coses, aquestes eines tan, tan primitives, no?, com dius.
Perquè no us envieu mails, per exemple.
No. El mail és una eina del passat, però és... Jo sempre explico l'anècdota d'un client meu que em va demanar el mail d'un treballador i li dic, no té mail. I em diu, ostres, Adrià, si després de tot el que estem venent de la Xina, tal, encara no té mail? Perquè es pensava en aquesta idea del granger de l'interior que viu damunt d'un arbre, no? I li vaig dir, no és que encara no tingui mail, és que ja no té email. És que l'email és una eina completament desfasada, envies una informació que no saps si arriba, no arribes a una reunió, que no vas rebre el meu email d'ahir. Això és que no ho fa servir mai ningú a la Xina. Bueno, ho fan servir per culpa nostra.
Perquè a través del WeChat envieu tota la documentació, és a dir, no hi ha problemes de capacitat en la...
a WeChat. Però és que no hi havia problemes fa 8 anys. O sigui, és que, clar, i un any a nivell tecnològic és molt, eh?
És molt.
I també esteu molt avançats en el tema d'infraestructures, no? Perquè jo recordo a l'època que nosaltres ens enviàvem SMS, que vaig fer una entrevista també amb algú de la Xina i deia, però per què us envieu SMS? No ho entenien, perquè, clar, ells ja tenien internet a tot i pleni, com si diguéssim, i clar, ja no entenien que
sempre intervingut,
existim, existim
perquè tot el que és la comunicació a la Xina, com ens deia l'Adrià, allà clarament és que està controlat per... Però aquest control... Pot ser efectiu, realment, Adrià? És a dir, quina estructura ha de tenir la Xina per tenir realment el control sobre totes les comunicacions d'un país amb aquest volum de població, no?
Pues el que dèiem, jo, per exemple, nosaltres fem servir molt els àudios, no? Que aquí diuen, em deien fa anys, és que sembla que vas al carrer amb un walkie-talkie, no? I dic, bueno, és molt més ràpid que
canviar... És molt més ràpid canviar missatges escrits.
A Europa veig això bastant... Jo quan he de buscar un àudio al meu mòbil, em torno boig. Aquest seria l'únic defecte, no? L'única, diguéssim, el text el troba ràpid. Jo m'imagino els serveis d'internet intel·ligència xinesos guardant tots aquests àudios de 1.300 o 1.400 milions de persones, o 900 milions que estan connectats, bueno, és impossible. O sigui, aquesta por que tenim de ser controlats... És que què li estàs dient a la teva parella o als teus pares?
Bueno, Catalunya és més petiteta i Espanya té capacitat de control, però perquè som menys, diguéssim.
De la seva capacitat d'anàlisi...
Home, però hi ha gent que no vol, no, potser.
Però no dels xinesos, sinó de qualsevol
servei d'intel·ligència.
Qualsevol servei d'intel·ligència que vulgui processar informació amb la capacitat de càlcul que tenim ara...
Jo crec que és més...
Però poder no de 900 milions de ciutadans, perquè n'hi ha que es porten bé, però... De la Mònica...
Sempre he de sortir jo, pobre de mi.
No, et dic una cosa.
Si poses aquest foco, posar un software que ho monitoritzi, és realment senzill, aquí també.
Sí, exacte, aquí també. La idea és, les càmeres del caixer s'esborren suposadament cada, no sé, 24, 48 hores, si no ha passat res, no? Jo penso que una mica la idea és aquesta. Es grava tothom i després, si hi ha algú que... s'ha d'anar per ell, tenim allà la informació. Però no vol dir que tinguis aquí com a la vida de los otros, no? Allà a l'Europa de l'Est, tios amb els cascos monitoritzant cada conversa en temps real. Això no té cap sentit.
Parlem de l'economia que es deriva de tota la investigació en intel·ligència artificial, perquè a la Xina hi ha moltes empreses que s'estan posicionant com a líders mundials d'intel·ligència artificial. Empreses tecnològiques grans de la Xina que potser es coneixen com Baidu, Alibaba i Tencent, aquestes tres empreses, estan invertint en I+D. En quin punt està la intel·ligència artificial funcionant a la Xina en la vida quotidiana? Perquè aquí parlem sovint de com la intel·ligència artificial està incorporada a la nostra vida quotidiana, no?
Doncs són líders mundials. Aquí sí que hi hauria més semblança amb els Estats Units, o sigui, no són uns líders destacats, estan a la part. El que passa és que diguéssim, els ingredients de la intel·ligència artificial són les dades. I no hi ha cap país al món que pugui competir en la quantitat de dades que hi ha a la Xina, des del punt de vista només poblacional, però després de càmeres al carrer, de persones fent servir bicicletes elèctriques, demanant el menjar per internet... O sigui, la predicció que pots fer dels comportaments humans, que és bàsicament el que parlem, encara que soni una mica perillós, quan parlem d'intel·ligència artificial, és predicció dels teus moviments i de les teves decisions futures. No hi ha cap país que pugui competir amb el nivell de dades que pot recaptar la Xina.
L'altre dia m'explicaven que el flux actual de la innovació és, observes què fan els millennials a Xina, que són les idees noves que canviaran el món, i això ho embriones empresarialment a Estats Units. I després ho explotes a la resta del món, per exemple, a Europa. Aquest és el gran circuit. Xina és el nou laboratori d'idees, de les noves solucions, els nous productes, i la capacitat de traslladar-los a tot el món encara la té als Estats Units?
Jo no ho hagués explicat així, i segurament ho han fet els experts. Jo ho faria més bé al revés. Jo agafaria els millennials americans i això ho embrionaria a la Xina. Perquè em sembla que els millennials xinesos encara no estan a aquest nivell de liderar, de que les seves accions siguin el que anem a fer nosaltres en el futur. En canvi, els americans sí. Però, en canvi, la tecnologia ara aquesta d'embrionària, diguéssim, sí que està a la Xina.
O no serà que en alguns països hi ha com més confiança en les idees de la gent jove que en altres?
Confiança d'aquí.
No, en confiar les idees per part dels adults.
A veure, és veritat que la Xina, les generacions són molt marcades,
sí.
I de més de 40 anys ja no tens pràcticament empresaris, o sigui, els d'Alibaba i tal, els CEOs famosos, però ja no hi ha gent pràcticament educada. En canvi, per sota de 30 trobes tota la massa forta de tecnològicament parlant.
Això existeix.
Sí.
Hi ha una xifra, el 60% dels enginyers de tot el món són xinesos. Mm. És molt fort.
És molt.
És que quan parles de la Xina, les xifres sempre...
Les xifres són molt bèsties.
Sí.
Inevitablement, perquè hi ha 1.300 milions de persones. Vull dir, és que això és només que hi hagi exponencialment i això es trasllada a tots els àmbits. Imagineu-vos. Què és el projecte Made in China 2025?
El projecte Made in China 2025 és intentar aconseguir que ens sentim, que els occidentals, i els xinesos també, però els occidentals ens sentim orgullosos de portar un producte xinès a la butxaca. O sigui, un mòbil, o a casa, o condir un cotxe xinès.
Si estan treballant sobre la imatge pública de la Xina a nivell planetari.
Sí, a veure, el que ha passat, la Xina ha anat fent el que va fer el Japó després de la Segona Guerra Mundial, Corea després, Taiwan i la Xina. Llavors, tots aquests productes han sigut productes de molt mala qualitat, han copiat fins que han pogut desenvolupar la seva pròpia tecnologia i ara veiem un cotxe coreà o japonès i diem, oh, escolta, que no és xinès, que és coreà. Doncs això passarà a la Xina, sí o sí. Però el que volen és accelerar-ho. Llavors s'han posat com a data el 2025. Llavors, què estem fent? Estem important talent, estem important empreses que serveixen a nivell disseny, a nivell tecnologia, per millorar aquesta producció. Jo sempre dic, jo he treballat molt en fàbriques xineses, sempre dic que hi ha dos tipus de fàbriques, les que copien i les que produeixen OEM, que vol dir que els estrangers els hi donen els dissenys, com l'iPhone, venen de Califòrnia, et donen el disseny i diu, produeix això. Llavors els xinesos ho produeixen, no? I per què no hi ha fàbriques xineses que tinguin el seu propi departament de disseny? No parlem de desenvolupament brutal, parlem de tenir un dissenyador, no? I això és el que estem important, dissenyadors estrangers, empreses estrangeres, etc.
Coses que ens diuen els oients, feedback a través del Twitter, que no sé si és una xarxa...
Obsolet,
eh? Sí. No el feu servir per res.
No? Però no teniu xarxes, aleshores?
Sí, home, tenim Weibo.
Weibo.
Què és Weibo?
Weibo seria un Twitter més...
Però allà hi ha influencers o...
Perdona. I no el deixem acabar, no m'assabento, que jo sóc més lenta que tu, Pol Gise. Què és Weibo?
Mira, Weibo seria un Twitter desenvolupat i rentable, perquè és que el Twitter és que no ha sigut rentable mai. O sigui, és una empresa arruïnada que la mantenim perquè fa tambalejar governs que no ens agraden. Llavors, com serveix per aquestes coses, la mantenim viva, però és un zombi. Llavors, bueno, tenim l'alternativa xinesa que funciona. Pues,
funciona i és rendible.
Sí, sí. De fet, va deixar de funcionar un temps perquè WeChat va arribar a tal nivell que s'ho va menjar tot. Però ara sembla que es recomposa i que és molt interessant a nivell el que em sembla que preguntaves, que era els influencers i tota aquesta...
Millora respecte a això que deia en Pol, és a dir, és més capaç de ser influent, discrimina millor, sí. Té més control de la muralla que corre per Twitter. Com aïlleu a la Xina a la muralla de Twitter?
Bueno, és els usuaris. El cada vegada és un sistema millor que els usuaris cliquin en els hashtags més interessats, no? Com ho intenta Twitter. Exactament igual.
Coses que ens diuen. L'Àlvaro, veient el que expliques, Adrià, ens pots dir quina és la cosa tecnològica que trobes més antiquada que fem aquí a Europa, la gent, en comparació amb la Xina?
Veure la tele, no sé.
Veure la tele?
Sí, sí.
Correcte. Val, d'acord. No, vull dir, nosaltres tenim TV3 i l'heu de continuar veient, especialment avui el Sense Ficció. Tu no tens tele?
No, no.
No en tens. Però veus productes audiovisuals a través de...
L'ordinador.
De l'ordinador.
Bueno, els nostres fills tampoc tenen
també,
tele.
També.
Bueno, però una pantalla va bé, no?
Una pantalla.
Encara que no sigui una tele com a tal, però és una pantalla...
Tu tens una pantalla enrotllable.
Vull jugar a la Play, a la tele.
Exacte, sí, clar. No, però no... els menjadors...
No hi ha teles, no, president.
Ja, clar, ja no és aquest... Encara hi ha, perquè els xinesos, la gent gran, el que deia, més de 40, 50 anys, encara et trobes molt tradicionalisme, no? Mm. Però això és una cosa que...
És tot unipersonal, no? Per cadascú el seu
rotllo,
no?
Exactament, exactament. La gent se'n va a un cafè a internet i comença a veure sèries americanes.
I al cinema hi van?
Ara s'està intentant reflotar, però ha sigut un desastre. Jo me'n recordo la primera cita que vaig tenir que volia convidar la nòvia al cine. Em deia, però això tu no n'has sortit.
És un nostàlgic.
Vas intentar portar la nòvia vintage, al cine, no? Vas fracassar.
Que sí.
Adrià, Loban Bruce ens diu, pregunteu-li què pensa que la Xina estigui camí de convertir-se en la primera distòpia orwelliana de la història, el gran germà que ho controla tot. Això que ens deies, no?
Sí. Bueno,
Diu, a veure si ens diu que no el, censuren amb ell. Evidentment que és aquest control existeix.
Sí, sí, però és que estem parlant de que en la nostra democràcia fantàstica estem parlant de que amb unes dades del que fem a Facebook han manipulat i han triat un president. Llavors, és que jo el que penso és que amb tots els respectes, els que viviu en un somni sou vosaltres. O sigui, els que penseu que no esteu controlats o que no... És que no sé, jo com a mínim sóc molt conscient de tot el que em treuen i em donen. No sé.
El Pitu Fernández diu, la Xina s'enriqueix contaminant. Qui pagarà la factura del planeta?
Doncs et diria que aquest és un problema que tenim perquè sempre mesurem la Xina com un país i sempre dic que la Xina són 33 països, és un continent. Si mirem la contaminació per persona, que és com penso que s'hauria de mirar, la Xina contamina excepcionalment menys que els Estats Units. Llavors, és molt fàcil, quan tens un país que és 5 vegades als Estats Units, en números absoluts, ser molt contaminant. I no estic, òbviament, defensant la Xina i defensant la contaminació, i sé que no hi ha, no hi ha unes propostes vàlides o no les hi ha hagut en el passat per al tema de contaminació. També et dic, sempre mirem la piràmide, mirant la piràmide de Maslow, la Xina fa 20 anys es morien de fam. O sigui, els demanem des de la nostra, el post elevat, diguéssim...
Des de la nostra opulència plena de desigualtats terribles, perquè ho acabem de conèixer...
Els demanem que facin... Que es limitin com no ens van limitar nosaltres quan érem pobres, no? Llavors, jo penso que quan arribin a un moment, com dèiem abans, no?, que la Xina està arribant a un moment de mercats adults, ells mateixos es van autorregulant, perquè ja no volen el cel negre, ells.
Ja sé el que fem millor que la Xina. Adrià.
Què fem?
La sopa de la teva mare.
Això és...
Crec que això és innegociable, eh? Sí. Això és innegociable. Adrià, d'aquí 6 mesos tornes. Sí?
Sí.
Va, no sé si ens hi trobaràs a mi, però tu segur que tornaràs de la Xina. Una abraçada, que vagi bé, Adrià. Gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Un judici per a la història.
Catalunya Ràdio obre un espai interactiu a catradio.cat per seguir tot el judici del procés.
Qui és qui?
La cronologia dels fets.
De què se'ls acusa?
Les fases del judici.
A catradio.cat trobareu diàriament totes les claus en català, castellà i anglès.
A més, també podreu rebre un resum diari per WhatsApp.
Un judici per a la història.
A Catalunya Ràdio estem a punt.
Catalunya Ràdio. 012. La Generalitat, al teu costat. Un certificat oficial de català t'obre moltes portes. Si tens més de 16 anys, ara ja pots inscriure't als exàmens. Al web tràmits.gencat.cat i a llengua.gencat.cat pots consultar quina de les 5 proves és la més adequada al teu nivell. Obtindràs un certificat oficial plenament reconegut i valorat en el mercat laboral. Els certificats de català poden ser clau per a la teva promoció laboral, acadèmica i social. Inscriu-t'hi. Troba més informació a llengua.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Se't nota.
Què dius?
Tu has anat al dentista Sanitas.
Com ho saps si no tinc assegurança?
Per això, perquè pots anar a les clíniques dentals de Sanitas encara que no tinguis assegurança. I et financen sense interessos.
Mira, això sí que es nota.
Es nota quan portes un somriure a Sanitas.
Doncs fes com jo. Demana ara a les clíniques dentals de Sanitas que la primera consulta és gratis. I comença l'any tenint cura del teu somriure.
800 dies empresonats per una baralla de bar. Acusats de delictes de terrorisme.
Se sale una noche a divertirse y se vuelve con un delito de terrorismo y con un encarcelamiento.
Nosotros estamos encantados con la sentencia porque seguimos creyendo que esto es terrorismo.
Han desenterrado el fantasma de tal el terrorismo, sea venganza, sin ninguna duda.
El Sasso, ferides obertes, sense ficció, a TV3 aquesta nit.
Ahir la nit, mentre sopàvem, comentàvem que tothom té les seves marques de roba preferides. Els homes, les dones, fins i tot els nens. Que preguntin als meus fills. I al cap d'una estona veig que al Corte Inglés hi ha el 20% de descompte addicional en una selecció de marques de roba com Gant, Emporio Armani, Kipling, Clark, Gap i moltes més. Casualitat? No. Són les segones rebaixes del Corte Inglés i ja són aquí.
Només pensar en passar aquesta nit sense calefacció amb aquest fred?
No es preocupi, hem analitzat a fons la caldera i de seguida quedarà reparada i en funcionament.
Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupi's, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. Informis a Oficiat Barcelona, trucant al 93-305-0382, l'únic Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval a Barcelona.
Posa color als teus àpats. La Vanguardia et porta 6 bols ceràmics amb nanses Bidasoa. Gaudeix de delicioses sopes, cremes i esmorzars. Primer bol per només 4,95 € i nou caldo d'escudella neto 100% natural de regal. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. La tertúlia 2.0.
El 2!
Vinga, som-hi, ara que ja ens hem posat al dia com estan les coses a la Xina, comencem la tertúlia. 10 Years Challenge ho està petant aquesta última setmana. Com a experts tecnològics, què em recomaneu? Hi hem de participar en això o no, Genís?
En general, quan vegis una tonteria, no hi participis. I en aquest cas, encara menys, bueno, si pots fer el que vulguis, però hi ha un soroll per la xarxa últimament de que sembla que és el típic exercici que ajudarà a entrenar encara millor els algoritmes de reconeixement facial. Perquè si tu ja li dius, mira, sóc així, i fa 10 anys era així, i això ho fem 1.000, 2.000, 5.000, els algoritmes aprenen més ràpidament.
Els hi estàs posant en bandeja. El somni dels científics de dades, tenir un conjunt de dades acotat i que te'l proporcionin sense que tu hagis de fer res.
Però no acabo d'entendre.
Això és la teoria paranoica.
La pròxima serà l'empremta dactilar, no?
Sí, a veure si t'ha evolucionat.
De l'empremta dactilar.
A veure si t'ha evolucionat amb el temps, eh?
Home, a veure, això té possibles conseqüències. Per exemple, si la teva asseguradora veu, gràcies a aquest algoritme, que tu envelleixes pitjor que altra gent de la teva edat, potser te pugen la quota. Vull dir, pensem-hi una mica amb això.
També, és que això pot tenir conseqüències de tota mena, no?
És un joc, però jo en general tinc el costum de, si no em diverteix...
No...
És que hi ha gent que aquí ja està fent aquí molt de postureo, eh?
Sí, i espera't. En qualsevol cas, el Pol, aquest tema l'ha fartat ja, i ha optat pel Bird Box Challenge.
Sí, a Bird Box Challenge.
Bird Box.
Mira, per la gent que no ha vist la pel·lícula de Bird Box, A Ciegas, sí, de Netflix, que resumint una miqueta, la pel·li va de que hi ha uns éssers, sí, fora, que si els veus, et donen ganes de suïcidar-te. Vale? I, per tant, el que fan és envenenar-se els ulls. Seria com...
Ah, sí, ja ho vaig veure, això.
Seria com el contrari de la cançó, sí, la venda ya cayó y solo quedó la alegría, seria la venda se cayó y me quiero suicidar, no?
I llavors serà això d'anar tot el dia tapats, no?
Ah, exacte. Llavors... I el challenge aquest consta, ni més ni menys, que fer coses amb els ulls envenats.
Ara t'arriba de Sandra Bullock.
Exacte.
Llavors què?
Ara has de fer tot el programa així.
Vale?
La Mònica
encara que és ràdio, tampoc hi ha cap...
S'ha lligat el mocador que portava als ulls.
Però la gent s'arrisca més,
És una bufanda, vull dir que la cosa fa calor, però bueno, és igual. I aleshores què?
Això es diu Bird Box Challenge?
Bird Box Challenge és el títol de la
pel·lícula. És una etiqueta, ho puc tuitejar, això?
Sí, sí.
No, escolta, que Netflix ha dit alerta que la gent no ho faci.
Clar. Això vaig, vull dir... A la gent se li va la pinça. O sigui, la idea d'això és fer coses...
Perquè la gent fa, tipus, traspassar un...
Conduir amb cotxe.
Espera, que està sonant el meu mòbil, no?
Tu estàs conduint un programa. Mira.
Era. Ara ja està.
Pot ser perillós.
És perillós, ara he posat el mòbil, a veure qui he trucat. M'he de treure.
Havia trucat algú.
Dic, la gent ara, doncs, el que fa és... O sigui, s'envenen els ulls i fa coses com dibuixar, maquillar algú, fer un tatuatge a algú,
sí,
conduir o inclús atrapar cocodrils. Hi ha un vídeo d'un senyor que està atrapant cocodrils...
Amb els ulls envenats.
Amb els ulls envenats, un caimà. Un
cocodril o d'ell?
No, un cocodril.
Home,
sí, clar. Ell. Sí,
s'ha convertit en una bogeria.
No tindria gaire gràcia. I la compta oficial de Netflix va fer un tuit demanant a la gent que, sisplau, no ho fes, però clar, això és com quan eres petit, estàs botant la pilota a casa, clar, i ta mare et diu que no ho facis, i et donen com més ganes de fer-ho, no?
Fa més il·lusió fer-ho, no?
Exacte. També, jo crec que també podien haver fet psicologia inversa i demanar que ho fessin, però potser hagués sigut una miqueta il·legal, però jo hagués fet retuit.
Tu què sé fer? Tu ets un perill. Tenim algunes novetats a les xarxes socials que després de sentir l'Adrià Díaz dient que estem, vull dir, Twitter, obsolet, tal, no sé què, no sé pas, però vaja.
No ho he pensat, que marxi abans que comenci,
no, ho
he pensat.
No, ja, no t'hagués fet aquesta trastada.
No tinc cap dubte que té error, el que no tinc clar és que m'agradi.
Clar, escolta una cosa, però és que jo, clar, estic superemocionada per una tonteria que si que arribo a sentir, clar, estic tan feliç pel retorn al passat de Twitter.
Què fas?
Un retorn que demostra que els usuaris, si ens queixem, ens poden arribar a fer cas, tota una fita. Finalment ja es pot triar si vols veure els tuits de forma cronològica i no que l'algoritme de Twitter triï per tu i t'ensenyi els més destacats. Això que passava últimament, que hi havia tuits que els veies 3 o 4 vegades. Dius, prou ja d'aquest tuit. Clar, és molt fàcil. S'ha d'anar a l'estrella que t'apareix a dalt, a la dreta, i clicar-la. És una estrella com amb unes espurnes, amb unes estrelletes. Res, només cliqueu aquesta estrella i aleshores ja us aniran arribant tots els tuits de forma cronològica, és a dir, en el temps. Els últims, els més nous a primer, etc. És una tonteria com una casa, però a mi m'ha fet feliç.
Resistència al canvi, eh? Jo, sobre el paper, sóc molt fan del retorn al Twitter cronològic, però amb la pràctica trobo que el timeline algorítmic no estava gens malament, tampoc.
Sí, el que triava Twitter que veies t'agrada més.
Jo crec que depèn de la quantitat de gent que segueix.
Ara anava a dir. Depèn, si segueixes a 10, tot ensenya endreçat, i si segueixes a molta gent, no sé, o tens diferents interessos...
El meu afany periodístic fa que el tema temps sigui molt important per a mi. El tema temps és important, i llavors vull saber el que és més nou, no?
Segueixo poca gent, i tot i són masses, i el cronològic a vegades em perjudica.
El que és millor és que puguis tot, triar.
Però jo ja trio, vaig tirant amunt i trio el que vull.
Per exemple, Roger Palà, fa 10, 8 segons, ara ho he fet, eh?
Has clicat l'estrelleta.
I el Roger Palà de Crític acaba de fer un tuit fa 8 segons dient 10 sèries sobre periodisme per pensar en l'actualitat. Antoni de la Torre s'ha currat una nova selecció per sentit crític i surt això. Aquest és l'últim, o un dol a luz, etc. Però llavors n'hi ha molts que acaben d'aparèixer i que a mi no m'interessen. Què fem?
Clar, però no creus que com a periodista tu t'interessa més el més nou que no pas més destacat?
Sí. El que passa és que a vegades n'hi ha alguns de destacats que a mi m'interessen especialment.
I que igual no els has vist,
i
clar.
I que jo no estic malalta de Twitter, per tant, m'hi connecto de tant en tant, de tota l'estona.
Depèn de com administres el teu timeline, clar, que hi ha gent que...
Clar.
Després, coses d'aquestes que deia de WeChat, hi ha una novetat a Instagram, per exemple, que ja funciona des de dies, els missatges de veu a l'estil WhatsApp, però en el chat d'Instagram, no? Que hi ha molta gent que fa servir a nivell de chat a l'Instagram direct, doncs aleshores ja ho poden fer per veu. Jo crec que, tal i com ha dit ell, acabarem parlant sempre. En lloc d'escriure els missatges.
Però després costa, i ha dit una cosa que no sé si ens ha passat per alt, però que per mi és fonamental i a mi em passa també, que és que els que volem recuperar missatges, clar, perquè hi tenim dades i coses que hem dit que hem de recuperar perquè són hores i llocs de reunions, etc. Amb els missatges de veu, això...
Buscar-los dins del mòbil,
és impossible.
Sí. I dir-vos que en aquest any 2019 hi haurà un canvi total a Instagram. Com que han tingut tant d'èxit les stories, aleshores el swipe, és a dir, això que fem d'anar passant, l'escroll no serà cap avall, sinó que serà horitzontal. És a dir, que anirem passant Instagram.
Però això és definitiu?
Sí, és definitiu.
Perquè van fer l'actualització i la van treure perquè la gent es va començar a
instal·lar. Però s'acabarà instal·lant allò del 2019. No hi ha data fixa, però la veritat és que...
Però tu vols que passi o no, Pol?
És molt incòmode, perquè amb Instagram tu vas fent així. Sí, vas
amunt.
Però en canvi, si ho vam
Pol,
fer així...
No t'ho han preguntat?
És com anar passant fotos.
Pàgines de fotos.
I molt incòmode.
Un error. Però Pau, tu ets l'influencer d'Instagram.
M'has dit Pau Genís, que és la meva àvia.
Pol.
No, i res, una cosa més, a YouTube passarà una mica el mateix. L'han instal·lat en el YouTube, en el telèfon mòbil, han instal·lat el tema de que es pot passar també, en plan swipe, de vídeo en vídeo.
Què els hi passa a aquesta gent?
No sé, mira, s'anirà instal·lant aquest tema.
I què és, Mariola, la tinderització?
Sí, mira, és que això, per exemple, fer swipe, fer això, d'anar passant i que passin imatges, això ho va instal·lar el Tinder, no?, per a l'hora de buscar imatges de gent.
A veure qui lligo, no?
Sí, a veure com...
Bueno, un catàleg.
Mira, un catàleg de persones.
Catàleg
doncs, ara això n'hi diuen els que desenvolupen aplicacions, diuen la tinderització, perquè això ja s'aplica aquest sistema a nivell de buscar pis, a nivell de qualsevol sector, i ja es tracta de descartar en plan ràpid una imatge, descartar-la.
Però
tal,
quina
tal,
diferència
tal.
Hi ha, Pol, entre cap amunt o lateral?
Per començar, els mòbils són així.
Són verticals.
No són així. A veure, que tu pots girar-ho, sí. Igualment,
quan dius són així, no són així,
tota
vol dir
verticals, verticals horitzontals. Sí, perdona.
Sí.
Sorry.
I aleshores?
I no sé, és molt incòmode, perquè hi ha una opció a Instagram que si penges més d'una foto, el que fas... A veure, aquí té, mira, aquí. Fas així i passes la foto.
Sí.
Però clar, jo no vull fer així, passar la foto i passar, i canviar de perfils. I veus, si poses així, veus la meitat
d'una publicació... Veus més coses que no pas no una sola.
I la segona d'una altra.
D'acord.
Però jo crec que és qüestió de costum, això, eh?
Vull dir, tu què opines, Albert Cuesta, sobre això?
Jo crec que això del swipe, del lliscar el dit a l'esquerra i la dreta, ja està, diguéssim, assumit a moltes aplicacions. Ara, fa un moment parlaves de Twitter, tu te'n vas a la pestanya de notificacions de Twitter i si llisques el dit a l'esquerra i la dreta passen coses, te'n vas a diferents tipus de mencions.
Però que s'anirà instal·lant a tot arreu, això.
A veure, clar, però és que, clar, és el que això que diu el Pol, en el moment en què el nostre ordinador principal és la pantalla d'un mòbil que és petita, doncs s'han de buscar solucions perquè la navegació per les aplicacions sigui pràctica, diguéssim.
Genís, qui és el competidor de Netflix en aquest moment?
Això és molt interessant. Ha sortit un document que Netflix enviava als seus accionistes, on te presumia de si les coses van bé o malament, i ha sortit el criteri amb els que ells comparen l'èxit. I amb qui es comparen? Ells calculen el temps que ocupen la teva pantalla. I si, per exemple, tu mires Netflix amb la tele del menjador, ells diuen, la tele del menjador, de tot el temps que està funcionant, quin percentatge està amb Netflix i quin percentatge està amb altres coses. No amb altres cadenes, per exemple, amb la consola i el Pol. Llavors, ells separen entre la pantalla del mòbil i la pantalla gran i diuen quant percentatge d'ús de pantalla tenim nosaltres. I fent-ho així, el seu competidor no és Disney o HBO o TV3, sinó que el que identifiquen com a principal competidor ara mateix, Fortnite.
I escolta, he estat buscant una cosa que s'ha viralitzat molt, que és aquesta història del pirata és el meu amic. I no he trobat la versió de Paul Gisè del pirata és el meu amic.
Et pots creure que jo no he escoltat això?
A veure.
Home, per favor.
Genís, explica-li, sisplau. Genís,
no fa per tu, eh?
T'ho prometo, eh? Mira, no sé què ha passat.
Escolta. El pirata és el meu amic.
Aquesta nena que sentim és la filla del Roger Usart, que és un músic, i l'11 de gener, fa ara no una setmana, va publicar aquest vídeo amb la seva filla de 3 anys, que la diu, he fet una cançó, papa, i toca-la. I diu, el pirata del meu amic. I ara tothom s'ha tornat com boig fent versions d'aquest hit.
Hi ha versions dels Catarres.
El pirata és el meu amic.
De la Judit Nederman.
El pirata és el meu amic.
I dels Ses Freixes.
El pirata és el meu amic.
I jo vull la del Pol Gisè.
A mi m'ho ha fet la versió trap.
No és la filla del Roger Usart. Genís, no és la filla del Roger Usart.
Em segueix agradant més la de la nena.
No és.
Ah, no és la filla
de Josep? Un aclariment.
Ho publica ell, però no és la seva filla.
No és la seva filla. Ell és professor d'una escola, tenien WhatsApp els professors, i l'Helena, que és la mare de la nena, ho va dir, mira, els seus amics.
Ah, d'acord.
Però com pot ser que Pol Gisè no hagi fet la versió del pirata és el meu amic?
Perquè no m'he enterat, t'ho prometo. Estava perdut, no sé.
Aquí tothom fa els deures.
Estaria dormint.
L'Albert Cuesta ens porta la ferramenta, el Genís, les novetats, la Mariola...
I jo no.
I si tu vols posar el sector de la música en català, has de saber això, perquè tots els músics s'hi han posat.
Clar,
no, tots no, ells tres.
I si tenim aquí...
Perdona.
Tothom.
El Roger Ferrer dels Gossos.
T'estàs quedant enrere.
Terror.
Pol.
Sembla
que la faràs o no? Va, que agafa.
Passat. Bueno, potser sí. No sé si s'ha acabat ja aquest mem.
No té cabell, igual que la gent gran.
És molt fàcil, pots fer-la ara. Només que has de dir el pirata és el meu amic. Fes-la ara.
No, ara no.
No.
Jo si ho faig, ho faig bé.
No, fes les coses, les faré.
Volem una història d'Instagram.
No, jo vull aquelles històries...
Jo
vull aquelles històries que fa el Pol, que em fan morir de riure, que tinc poques ocasions de riure al dia, i les seves em fan riure.
Això és molt bo.
Fes-ne una amb autotune, que encara no n'hi ha cap de autotune.
Anem a la ferramenta de l'Albert Cuesta.
La ferramenta del Cuesta.
Atenció, que tornen els botons Amazon Dash.
Sí, els vaig portar fa uns anys, quan els van treure, que és allò, són uns botons que els pots enganxar a la rentadora, a la nevera, al rentaplats, i que prement el botó, fan directament la comanda de reposició. Sí, sí. Però és que els he portat perquè des d'ara a Alemanya són il·legals.
Ah!
Sí, el govern alemany considera que...
Piratilla, piratilla.
Sí, el govern alemany considera que aquest sistema de que tu com puguis comprar una cosa apretant un botó no et proporciona prou informació sobre el tipus de producte ni sobre el preu. I diu que això va contra els drets dels consumidors.
Jo el que he entès fins ara, a veure, Albert Cuesta, sí, és que si jo habitualment compro a Amazon un producte XYZ, l'empresa té capturat el producte que jo normalment compro i no cap altre.
Sí, tu el configures.
I quan apreto això m'ho porta.
Sí, un botó, aquest, jo he portat el botó de Brabantia, que pots demanar, per exemple, bosses d'escombraries, i el botó de Pompadour, que és per demanar infusions. Tu el configures per dir si vols infusió de menta o infusió de camamilla, diguéssim, no? Però el que diu el govern alemany és diu, si Amazon, des de l'última vegada que vas comprar aquest producte, ha pujat el preu, quan tu prems el botó no ho saps.
No tens seguretat.
Exacte. Això és una mica conflicte.
Si tu ets ruc i prefereixes la comoditat d'apretar el botó a mirar el preu, és el teu problema.
Això seria un conflicte entre, jo que sé, entre els drets dels consumidors i la...
Això passa amb la corrent elèctrica, no?
Absolutament.
I no saps quan va el
quilowatt. Absolutament.
I en Xavi Cazorla, l'AFM i la seva mandarina han irromput a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio. La mandarina és tot el teu equip avui?
Bé, a vegades amb una mandarina diries...
Sí, la Xavi Cazorla...
No, perquè ara estan imprimint i no m'escolta.
Ara és aquell moment.
Què fareu
avui a l'APM?
Doncs mira, parlarem de tot això dels taxis, que encara es veu que estan passant coses, que el pobre Albert Rivera ja el van escridassar a Madrid, que dius, mira, si fos a Barcelona i no a Madrid, un pollastre avui també. I, bueno, parlarem una mica de tot, sobretot del nou fitxatge del Barça.
Del Boateng,
sí, sí.
És una mica conflictiu, aquest nano, no?
Es veu que hi ha algun dia en què s'ha portat bé, aquest noi, a la seva carrera.
Sí, sí, sempre hi ha un dia en què decideixes portar-te bé.
Sí. No, està quedant un equip molt maco, el Barça.
Ho faràs amb els ulls tancats a l'estil Sandra Bullock, que m'ha dit el Pol Gise, que és el que es porta ara?
No, perquè... No, primer, una hòstia guapa. Està molt bé la peli, però està molt bé la gent que ho intenta. Sí. Molt fan de la gent que intenta fer això.
El Pol Gise s'ha compromès a fer El Pirat és el meu amic, versió Pol Gise.
No m'he compromès.
I els de l'APM també ho hauríeu de fer.
Sí.
Després del butlletí, l'APM.